Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Tenim ja el Nadal a la volta de la cantonada. Avui parlarem del sentit del Nadal i d'algunes curiositats amb el pare claretià i professor de Bíblia, Anton Maria Vilarrubias. També us descriurem el pessebre que hem muntat en el nostre estudi de ràdio. Benvinguts i bon Nadal.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Quart diumenge del temps d'Advent, a les portes del Nadal. Feliç Nadal amb Jesús. Dos fets, per a tots i perquè els expliqueu als infants. En una visita a una parròquia, un infant em va comentar que feia el pessebre. Jo li vaig preguntar per les figures que hi posaria. La seva resposta, el caganer, els pastors, el caçador, les ovelles, els reis. Jo li dic, també has de posar-hi Jesús, amb Josep i Maria, a la cova. Sí, és clar. Em respongué com si digués, i quin remei? Com si aquestes figures no fossin importants i es poguessin substituir o se'n pogués prescindir. M'havia passat altres vegades trobant-me amb els infants de catequesi que acostumen a ser sincers. Recordo que un em deia, el pare m'ha dit que el pessebre està passat de moda, que ara farem l'arbre. La temptació sempre serà buidar el Nadal de Jesús i convertir-lo només en una festa familiar de records entranyables per alguns i de dies de sofriments per a d'altres. Per això jo m'he fet aquesta pregunta. Què poso en el pessebre d'aquest any perquè sigui un pessebre i no un simple paisatge? Jesús al centre. Sense Jesús no hi ha pessebre. I fins i tot el món no seria aquest pessebre que ha rebut Jesús. Però també Maria, Josep, els àngels missatgers, i si molt convé, el bou i la mula. Aquests avui som nosaltres, els cristians. En el pessebre hi som tots, i sou tots, i per això hi posem cases i pagesos i altres oficis. Hi posem-nos-hi cadascú de nosaltres amb la família, amb les persones que estimem, perquè ho recordeu. Escriviu el vostre nom i dels qui formeu la família i el poseu davant de la cova. El segon fet va passar en un centre d'esplai. Era desembre i els monitors varen decidir explicar als infants el sentit de les festes que s'acostaven i començar a preparar el pessebre, la decoració i la cantada de Nadales. S'ha de dir que els infants d'aquell esplai són bastants característics. Hi ha una colla d'infants, un centre residencial de nens sense família i un altre grup en què la majoria són immigrants, fills de persones arribades de Llatinoamèrica, Àfrica, Àsia i Europa de l'Est. Com que els orígens culturals del grup són molt diversos, no sempre coneixen el sentit de les festes que celebrem nosaltres, els cristians. Explicant la narració evangèlica del Nadal, varen remarcar com Josep i Maria van anar a Belém i no van trobar un lloc a l'hostal i que per això van anar a l'establia, on finalment va néixer el nen Jesús i el varen posar en un pessebre. La sorpresa de molts infants anava creixent a mesura que els explicaven la història. Asseguts per terra, es movien inquiets tot preguntant-se com el nen Jesús no havia tingut una casa on néixer. Acabada la història, els van convidar a fer el pessebre per portar-lo de regal a casa seva. Cadascú s'hi va posar amb diferent entusiasme. Tot passejant entre els infants, es va sobtar el pessebre del petit Igor, de 7 anys, arribat feia 6 mesos d'un país de l'est d'Europa. Al seu portal no hi havia un nen Jesús, n'hi havia 2. S'hi varen acostar i li van demanar que expliqués per què n'hi posava 2. Ell va explicar la seva versió del naixement. I quan Maria va deixar el nen al pessebre, Jesús em va mirar i em va preguntar si jo tenia algun lloc on estar. Jo li vaig dir que no tenia pare ni mare, que havia canviat de casa moltes vegades i que ara vivia en una residència amb educadors i que no sabia per quant de temps. Llavors, Jesús em va dir que em podia quedar amb ell. El que passa és que jo vaig veure que no li havia dut cap regal i em semblava important donar-li alguna cosa. Vaig pensar que un bon regal podia ser donar-li escalfor. Per això li vaig dir a Jesús, si et dono escalfor, serà un bon regal per tu? I Jesús em va respondre, serà el millor regal que mai ningú m'ha fet. I és per això que em vaig posar dins del pessebre. I Jesús em va mirar i em va dir que em podia quedar amb ell per sempre. En acabar d'explicar la història, l'Igor va dir que havia trobat algú que mai més de la vida el deixaria sol i que havia decidit que mai més el nen Jesús tampoc es trobaria sol al pessebre. Ara, canvieu el nom d'Igor i poseu-hi el vostre, el de cadascú. Jesús no et deixarà mai, tu tampoc no el deixis, i ofereix-li el que ets i vius. Així viurem un joiós Nadal. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Ens les ha redactades, com sempre, Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies.
La diòcesi de Girona entra a l'any sant amb l'obertura de la Porta dels Apòstols de la Catedral de Girona.
Diumenge 13 de desembre va tenir lloc la celebració d'obertura de la Porta de la Misericòrdia. Es tracta de la Porta dels Apòstols, que es va obrir com a símbol d'inici de l'any sant, que s'allargarà fins al 20 de novembre del 2016. L'obertura de la porta representa entrar simbòlicament i físicament en aquest dinamisme de conversió que es proposa per aquest període. En la seva homilia, el bisbe de Girona va remarcar la importància d'aprofitar aquest temps per renovar el compromís de cadascú amb les obres de misericòrdia i a traduir-les en actuacions concretes per la vida de cada dia. Finalment, 12 espelmes van recordar les altres esglésies jubilars de la diòcesi, on es podrà rebre també la indulgència plenària. Es tracta de la Basílica de Sant Feliu de Girona, la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries, l'Església del Monestir de Santa Maria de Solius, l'Església Parroquial de Santa Coloma de Farners i els Santuaris de la Misericòrdia de Canet de Mar, la Font Santa de Jafre, el Collell, els Àngels, el Tura d'Olot, la Salut de Terrades, el Vilar de Blanes i el Món. D'aquesta manera, Monsenyor Francesc Pardo vol posar a l'abast de tothom la possibilitat de viure aquesta experiència profunda de la misericòrdia de Déu.
Reunió de seguiment entre el bisbat i els Mossos d'Esquadra per avaluar el pla de prevenció de robatoris a temples de la diòcesi.
El bisbat de Girona i els Mossos d'Esquadra van mantenir el passat divendres la segona de les dues reunions anuals de seguiment establertes pel pla de prevenció de robatoris als més de 1.100 temples de la diòcesi de Girona. El dispositiu de seguretat i prevenció des de la seva posada en marxa l'any 2010 ha permès reduir un 74% les incidències als centres de culte i ermites de la diòcesi. Durant la reunió es va fer una valoració molt positiva del pla i es va constatar que el nombre de robatoris es manté força estable amb 11 incidències durant el 2015. En la trobada es va fer referència també a l'eficàcia de les mesures que es van aplicar per combatre els robatoris. El pla de prevenció va consistir en la instal·lació de sistemes de protecció i de seguretat, la substitució d'imatges originals per rèpliques, la realització de més de 80 xerrades per oferir consells de seguretat als preveres i l'elaboració d'un cens exhaustiu en el que es detallen els objectes de valor que es troben a les esglésies i ermites de la demarcació.
Càritas Girona engega una campanya de captació de fons per finançar els seus programes d'acció social.
Càritas Diocesana de Girona ha posat en marxa aquesta setmana Donants de tot cor, una campanya de captació de fons que destinarà els diners recollits a finançar els seus programes d'acció social. Amb el lema Ajudar la gent que pateix no em passa pel cap, em surt del cor, Càritas Girona fa una crida a donar de tot cor a tothom qui pateix exclusió social, no pot accedir al dret bàsic de l'alimentació, l'habitatge o una feina digna, o als infants amb desigualtat d'oportunitats. La campanya ha comptat amb la col·laboració del xef del celler de Càritas, Joan Roca, Joan Roca, i de la periodista gironina Gemma Nierga, que han participat en un espot televisiu, una falca radiofònica i diversos cartells. Joan Roca ha explicat què ha significat participar en aquesta campanya.
Són formes de poder col·laborar, de poder compartir tot allò que vivim des de la cuina, des d'un restaurant que d'alguna manera té visibilitat i protagonisme, poder utilitzar això precisament per fer que la gent prengui consciència de l'important que és participar en aquestes accions solidàries. No?
Els donatius es poden fer fins a finals del mes de gener a través de la pàgina web www.donantsdetotcor.org.
Ajudar la gent que pateix no em passa pel cap, em surt del cor.
Joan Roca, xef del celler de Can Roca i donant de tot cor. Tu també pots canviar la vida de moltes persones en situació de pobresa i exclusió social. Col·labora amb Càritas entrant a donantsdetotcor.org.
Bon Nadal i feliç any nou per tothom que escolta aquest programa Església Viva.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Estem a pocs dies ja del Nadal. Com hem de llegir el Nadal? Com hem d'entendre el naixement de Jesús? Què diuen els evangelis? Avui en parlem tot seguit amb el pare Anton Maria Vilarrúbies, que és professor de Bíblia de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i també de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic. Ha estat més de 26 vegades a Terra Santa i també el recordarem tots plegats perquè ha sortit sovint també en aquest programa de ràdio parlant precisament de temes bíblics. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Bon Nadal, pare Vilarrúbies.
Bon Nadal.
El pare Anton Maria Vilarrúbies és pare claretià i en aquests moments està a Barcelona, oi?
Molt bé, sí, exactament.
Efectivament. Doncs vostè parla sovint de no fomentar la infància de Jesús en els imaginaris que la nostra cultura ha anat creant des dels temps medievals. Què vol dir? Quins són aquests imaginaris?
A veure, concretem el Nadal en general en els pessebres, cançons de Nadal, els pastorets i també la missa del gall. Els capítols de Mateu i de Lluc sobre la infància de Jesús són dos ponts que uneixen l'Antic Testament amb tota la narració que se'n segueix sobre la personalitat de Jesús al llarg dels seus evangelis. Aquests dos capítols inicials de Mateu i de Lluc volen deixar establert dues coses, i això és el més important. Que Jesús és fill de David. Segon, que Jesús és fill de Déu. Des d'aquí podem redactar tot el seu evangeli fins a la passió, mort i resurrecció, i en el cas de Lluc fins i tot els fets dels apòstols. Comprendre tot això suposa una formació permanent, que és el treball catequètic que hem de fer a l'Advent. Si no fem aquest treball catequètic, aquesta catequesi, llavors, és clar, pessebres, cançons, pastorets, fins i tot la missa del gall, es fan els protagonistes principals, però només són un imaginari religiós, tendre, tot el que vulguis. Jo ho veig així.
Sembla ser que els cristians van començar a celebrar el Nadal cap al segle IV. Abans se celebrava molt més la Pasqua i fins i tot el diumenge. I també els cristians orientals, més que el Nadal, celebraven l'Epifania, el 6 de gener. Ens ho pot explicar una mica, això?
És el fet històric que ens ha arribat. La Pasqua és el centre de tot l'any litúrgic, tant en nosaltres com les comunitats orientals. Els orientals celebren Nadal i Epifania en un mateix dia. Són maneres diverses i legítimes de celebrar aquestes festes. Aquest fet, però, jo personalment no el tinc estudiat a fons, però l'accepto i em sembla bé, tal com ho celebra cada comunitat cristiana.
Molta gent s'ha preguntat per què celebrem el Nadal el 25 de desembre. Són moltes les hipòtesis, oi?
En realitat, Nadal vol dir començament de nou, naixement, Nadal. És molt probable que el precedent del nostre Nadal cristià en sigui una festa romana, el solstici, per exemple, una festa solar. Això mateix, això és el que jo penso i no em cal fer més disquisicions.
A finals de la dècada dels 60, però, del segle passat, un historiador va calcular, gràcies a un calendari del segle II abans de Jesucrist, que es va trobar a les coves de Qumran, el naixement de Jesús, i donava com a certa la data del 25 de desembre. Què creu vostè?
Des de les descobertes del Qumran, l'any 1947, s'han fet moltes conjectures i especulacions. Totes em semblen bé, però no són més que temes parcials d'estudi i articles per als especialistes. No els dono més importància. Que Jesús va néixer el 25 de desembre, a mi em deixa indiferent i m'agrada. Accepto realment i celebro el 25 de desembre per la tradició de la litúrgia i la nostra església i el nostre món occidental. Així ja m'està bé.
El naixement de Jesús a Betlem, en una establia, acompanyat de bou i mula, de persones que l'anaven a adorar, com s'ha d'entendre? És un passatge literari o l'hem de concebre com un fet real, tal i com expliquen els evangelis?
Molt bé, mira, el bou i la mula són una aplicació terrana del verset 3 del capítol 1 d'Isaïes, que diu: un bou coneix el seu propietari i un ase l'estable del seu amo. Però a mi Israel no em coneix, el meu poble m'ignora. Com que Israel no reconeix Jesús com a fill de David i fill de Déu, el bou i la mula el reconeixen i l'adoren. En el pessebre és una cosa tardana, però realment molt bona idea.
Un personatge o uns personatges de molta tradició són els Reis Mags. Varen existir realment els reis?
Bé, els Reis Mags també som nosaltres, perquè venim del paganisme i hem acceptat el cristianisme. A veure, aquest text de Mateu està inspirat en el Salm 72, que diu: els reis de Tarsís i de les illes li portaran obsequis, els reis d'Aràbia i de Sabà li oferiran presents. I també Isaïes, el capítol 60, número 6, diu: tots vindran de Sabà portant or i encens. Només que Mateu hi afegeix la mirra per la realitat humana i sofrent de Jesús.
I l'estrella de Betlem?
L'estrella de Betlem
té un significat catequètic, va ser...
Sí, 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 també té el seu precedent. Ja t'he dit que aquests evangelis de la infància són el pont de l'Antic Testament amb el Nou. Doncs mira, a Isaïes, el capítol 9, verset 1, diu: el poble que caminava a la fosca ha vist una gran llum. I el verset 5 d'aquest capítol 9 afegeix: perquè ens ha nascut un infant. Però sobretot el llibre dels Nombres, capítol 24, verset 17, el moabita rei Balac, que el poble hebreu li està entrant a la seva terra, el vol maleir i li envia el profeta Balaam perquè maleeixi Israel. Però resulta que Balaam, aquell, el de la burra de Balaam, fa tot al revés. Beneeix Israel i té aquest text: veig que surt de Jacob una estrella que s'aixeca un ceptre de David. O un ceptre d'Israel, encara no nomena David. És clar, aquests textos són els que, amb lo de l'or de Sabà i d'Aràbia i tot plegat, Mateu ha fet aquesta preciosa composició dels Reis Mags.
Per tant, no s'ha d'entendre com una estrella fugaz o un cometa que va existir o que va passar per aquella època?
Sí, sí, perfectament. Hi ha hagut conjectures i sembla que s'acosta bastant aquestes dates de... Però de cometes i estrelles fugaces n'hi ha hagut sempre, sí.
Per què es coneixen tan poques coses de la infància de Jesús?
Per què es coneix? Doncs mira, els evangelistes no es proposen escriure la història de Jesús infant en el sentit modern en què nosaltres coneixem la història documentada, sinó que presenten la importància de la persona de Jesús per a totes les persones i comunitats que vindran al llarg de totes les generacions. De fet, les infàncies de Jesús, de Lluc i de Mateu són un resum de la personalitat de Jesús. Hem de considerar que hi ha tres estadis. Primer, la vida de Jesús, de l'any 1 al 30. Després, la predicació dels apòstols, de l'any 30 al 60, més o menys. I tercer, la redacció dels evangelis, del 60 al 100, més o menys. Llavors, els detalls de la infància de Jesús que es donen als evangelistes són catequesi i teologia, més que no pas història. El nucli històric no el coneixem. Més a més, ni Mateu ni Lluc ni els altres dos evangelistes en tot el seu text no parlen d'aquests grans fets del naixement de Jesús, el cant dels àngels, els nens innocents, els Reis Mags. Això no surt més, ni en les cartes del Nou Testament, ni tan sols en l'Apocalipsi. Llavors, és clar, això als estudiosos els fa representar els fa plantejar-se alguns temes sobre la historicitat literal d'aquesta infància de Jesús. Clar, llavors nosaltres, amb els pessebres, cançons de Nadal i els pastorets, ens fem una història imaginària i si tot ho reduïm aquí, ens quedem realment molt curts.
Clar, però per què no hi ha aquesta base històrica d'aquesta infància de Jesús?
Bé, a veure, en totes les narracions, no solament bíbliques, sinó també en literatures orientals i també algunes occidentals, hi ha tot un ventall entre el fet històric documentable i la poesia. La poesia és un llenguatge que vol explicar més enllà del que poden explicar les paraules humanes. És tot un sentit subliminal. Llavors, entre la història i la poesia es crea tota una gamma de descripcions. De fet, a l'Orient, sempre que hi ha descripcions així fantàstiques com aquestes que llegim dels Reis Mags, etc., a darrere sempre hi ha un nucli històric. Però aquest nucli històric, exactament com va ser, no el sabem. El deduïm.
Quines pautes donaria per viure aquest Nadal que tenim ja aquí a la volta de la cantonada?
Doncs mira, les pautes que jo donaria, primer, tenir la Bíblia oberta en un lloc central de la casa, amb una llum de Nadal que pot ser un ciri, un llentí, el que vulgui, però amb els capítols de Mateu o de Lluc, de la infància de Jesús. I una estrella que ho presideixi, i posar-hi també un naixement, Maria, Josep, el nen Jesús. I si algú té el bou i la mula, doncs que els posi també. Però amb això també jo aconsellaria a totes les persones que busquin unes estones de silenci interior i familiar per a meditar davant de la paraula de Déu i davant d'aquest naixement els misteris d'aquests dies.
Pare Vilarrubies, Claretià, 26, més de 26 vegades, no?, a Terra Santa ha estat vostè.
Sí.
I professor de Bíblia als Instituts Superiors de Ciències Religioses de Barcelona i de Vic. Gràcies per estar avui amb nosaltres i molt bon Nadal.
Molt bon Nadal també i gràcies a vosaltres.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
En el nostre estudi de ràdio, on enregistrem aquest espai, també hem fet el pessebre. Al costat de l'ordinador i de la taula de mescles i envoltat de música, hem reservat un espai per posar les figures essencials que ens recorden el naixement de Jesús. Ens hi ha ajudat a posar les figures mossèn Pere Bellbert, rector de la parròquia de Fornells de la Selva i Vilabareig, i canonge de la catedral, que tot seguit ens les comenta. Benvingut, bon Nadal, mossèn Pere Bellbert.
Ben trobat, Àngel.
La figura de Maria.
Lleugerament inclinada, de genolls, contemplativa. La seva mirada fixa en l'infant. Potser més deixeble que mare. En Jesús hi veu el designi de Déu. I ell el vol seguir. Com quan 9 mesos abans va dir sí a l'àngel. Tota ella feta pura disponibilitat a l'acció de Déu.
La figura de Josep.
Atent, sostenint el bastó florit, humanament fracassat. Déu en somnis li ha encomanat una gran missió i ell, tot just nascut l'infant, no li pot oferir res més que un acord d'animals. Déu escriu recte amb ratlles tortes. A la cova de Betlem molts homes i dones hi troben el consol d'un Déu fet pobre.
El bou i la mula.
Indispensables en un pessebre, però absents del text evangèlic. Han estat un regal de la tradició popular, potser per recordar-nos les paraules del profeta Isaïes. El bou coneix el seu propietari i l'asa la menjadora del seu amo. Però Israel no coneix, el meu poble no comprèn. No oblidem que aquest poble som sovint cadascun de nosaltres.
La menjadora.
Símbol de l'Església. En paraules del papa Sant Joan Pau II, l'Església és la menjadora en la qual Maria posa el seu fill per mostrar-lo a la humanitat.
Els àngels.
En gran nombre, a l'entorn del bressol, al capdamunt de la cova, a l'Anunciata dels pastors. Els fets mundans són pobres, aparentment tristos. Palla, neu, fred, foscor de la nit, una casa sense portes i un nen despullat. Però en el cel fan festa. Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau als homes de bona voluntat. La fe sempre haurà de fer aquest camí. En la debilitat dels homes cal com hi descobreixi la força de Déu.
Els pastors.
Molts i de tots colors. Uns porten l'aviram, d'altres treuen aigua del pou, d'altres pesquen en el riu. Una gernació de gent senzilla, especialment aquells que representem al voltant d'una foguera, amb els ramats pels entorns. Un que dorm, l'altre que es desvetlla, però la majoria desperts i atents als àngels que els parlen ensems de la grandesa d'un Salvador i dels humils bolquers d'un infant a la menjadora.
Els reis.
Que venen de lluny, es van apropant, porten camells i cavalls guiats per uns patges, però a ells els guia una estrella. Són savis i han sabut desxifrar els astres. No tenen por de res, ni del llarg camí, ni de la ciutat, ni d'Herodes. No se sorprenen per res. El nen al qual ofereixen or, encens i mirra és un nadó com els altres, inconcebiblement més pobre que els altres. Però ells saben que l'estrella no menteix. És ell, aquell nadó, l'únic digne de rebre l'or de la reialesa, l'encens de la divinitat i la mirra d'un cos sacrificat.
El nen Jesús.
Incomprensiblement representat nu, com si Maria, la seva mare, no en tingués cura. Potser és el fet més misteriós del pessebre. Nu estarà també a la creu. Del fons de la cova lluminosa s'alvira ja un monticle negre i esfereïdor. I aquelles paraules de qui ha vingut a salvar-nos. Pare, perdona'ls, perquè no saben el que fan. Misericordia Domini in eternum.
Doncs molt bé, gràcies a mossèn Pere Bellver per ajudar-nos a haver fet el pessebre. Bon Nadal, que vagi
bé. Gràcies a vosaltres, bon Nadal a tothom.
Església Viva, agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 20, aplec de la Mare de Déu d'Esperança a la seva capella de la Canya, a les 12 missa presidida pel nostre bisbe. Serà acompanyada en els cants per la Copla Osona. També aquest diumenge missa al Santuari de la Mare de Déu del Món a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda al Monestir de Santa Maria de Solius, ingrés al catecumenat. Dimecres dia 23, celebració de la penitència i missa a la Basílica de Sant Feliu de Girona a 6:45 de la tarda. Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 20 de desembre. Ens acostem al Nadal. Bon Nadal, Carles.
Igualment a tots, a vosaltres i als oients.
Molt bé, mossèn Carles Sánchez és diaca permanent de les parròquies de Sant Miquel, de Fluvià i Sant Mori. Quan vulguis, Carles.
Mireu, estem a les portes de Nadal, és l'últim diumenge d'Advent, i avui comentem l'Evangeli de Lluc, capítol 1, versets 39-45. No? Estem a les portes ja de Nadal. Mireu, Maria és feliç perquè ha cregut. Maria és benaurada perquè ha escoltat la paraula de Déu i l'ha guardada. Maria, doncs, és un exemple i un model de com haurem de preparar i viure nosaltres el Nadal. Queden pocs dies. Aquest Nadal que ens recorda la ràdio, la televisió, els aparadors i les llums dels carrers, ara bé, que l'alegria i la festa no ens faci oblidar aquelles persones que potser no estaran per a festes, perquè la realitat que els envolta és dura i complicada. Doncs bé, siguem capaços d'oferir llum i esperança. Hem d'implicar-nos i donar respostes a aquelles persones desesperançades. Se'ns demanen respostes. Se'ns demana dur missatges d'esperança. Fem-ho. Que passin un bon Nadal.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.